COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, com sempre puntuals, a les 12:20, avui dijous 28 de març del 2019, esgotant a poc, dia a dia, el mes de març i arribant ja al mes d'abril, un mes aquest any, en la majoria dels casos, potser no tothom, però que ens cau bé, perquè hi ha la Setmana Santa, independentment del que es faci per Setmana Santa o del que facis, fes el que vulguis o el que puguis, hi ha dies festius, i per això ho dic, que ens cau bé. A més, tenim Sant Jordi, a més, tenim les eleccions generals, en fi, que serà tot un divertiment el mes d'abril. El mes de maig ja no us dic, perquè almenys a la ciutat de Lleida és un mes doncs, en el que cada dia passa alguna cosa, cada dia hi ha alguna festa, una celebració, i sobretot els caps de setmana, i no cal que seguim avançant, perquè ja va prou ràpid el temps, eh? En fi, parlant de temps, però no del rellotge, sinó el meteorològic. Hores d'ara, 14 graus a la ciutat de Lleida. Avui buscarem la previsió meteorològica amb l'Aleix Poblet, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens visitaran un grup de música que es fan dir els Jo Cabé. Ens visiten avui i avui els podràs escoltar en directe. Aquesta nit estaran a la Boat actuant. També parlarem amb l'Eduard Cristóbal, que és el nou degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la nieve en la COPE, també esgotant doncs, les darreres cites per poder practicar l'esquí. Parlarem de gruixos, d'activitats, de l'estat de les pistes, de la previsió meteorològica també. Des d'ara fins a les dues, en directe, a través de les freqüències de la cadena COPE a tota la província de Lleida, també ens pots escoltar a la web, a cope.es i a l'aplicació, que és totalment gratuïta, això sí, busca l'emissora de Lleida. I, com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, seguim amb el cel serè a la província de Lleida. Durant aquestes properes hores hi haurà pocs canvis a les temperatures. 20 graus a Balaguer, a la Seu d'Urgell i a Lleida capital, 18 a Tàrrega, 15 a Viella. El vent bufa de forma variable, força suau, amb predomini del nord-est. Atenció, perquè seguim amb aquesta alerta del risc d'incendi a la província de Lleida. De cara a demà, pocs canvis al cel de Lleida. Només veurem alguns núvols a la zona del Pirineu i des de la meitat del dia. Temperatures també amb pocs canvis. 2 graus negatius de mínima a la Seu d'Urgell, 1 de negatiu a Viella, 3 de positius a Balaguer i a Tàrrega, 4 a Lleida. Les màximes seran de 21 a Balaguer i a Lleida capital, 18 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell, 15 a Viella. El vent bufarà de forma variable, el notarem del sud-est durant la tarda. Atenció, perquè seguirem amb aquesta alerta del risc d'incendi a la província de Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Detingut un conductor que va fugir d'un control policial i va donar positiu per consum d'alcohol i drogues a Gurb. L'home, veí d'Olot, va conduir de forma temerària fins que va poder ser interceptat pels agents. També la Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Roger.
Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest matí a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, governat pel PDeCAT, i també a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, segons han confirmat fonts policials que no han volgut donar detalls dels motius de l'actuació perquè hi ha secret de sumari. Ara bé, segons ha pogut saber la CN, la causa està oberta per delictes contra l'administració pública i frau de subvencions. Els agents han fet sortir tots els treballadors del consistori, excepte un regidor del govern, de l'equip de govern, la interventora, els informàtics i el secretari municipal. Perdó. També han requisat alguns telèfons mòbils d'alguns treballadors i han demanat contrasenyes de correu electrònic.
Anem cap a la ciutat de Lleida perquè avui l'Associació Espanyola contra el Càncer ha començat la campanya de prevenció contra el càncer de còlon a Lleida, Elder.
Sí, l'Associació Espanyola contra el Càncer de Catalunya realitza una campanya de prevenció i conscienciació contra el càncer de còlon aquí a Lleida. Fins a les 7 de la tarda d'avui, en la plaça Ricard Viñes i en el pati de les Comèdies, es troben uns estants informatius que pretenen millorar l'adherència a la prova de la detecció precoç de càncer de còlon i recte que realitza el Departament de Salut a homes i dones d'entre 50 i 69 anys. El lema de la campanya és contra el càncer de còlon, asseu-te. I és que si us passeu per una d'aquestes paradetes i trobareu un vàter no funcional, repeteixo, no funcional, en la que podreu fer-vos una fotografia.
Gràcies, Elder. Per ser amb crònica política, el PSC es queda sense prou suport per aprovar el POUM a la ciutat de Lleida a l'anunciar Ciutadans que s'absté. Tot i això, el PSC vol portar-ho al ple durant aquest mandat, però no, de moment no pot igualar els 12 vots en contra de l'oposició. I ara obrim el culebrot que tenim amb el tema del concert a Escalarre. L'Associació Catalana de l'Aigua ha emès un segon informe desfavorable a que el Doctor Music se celebri a Escalarre. El govern diu que el projecte no compleix encara els requisits necessaris. Per la seva banda, la plataforma Salvem Doctor Music vol mostrar la indignació del territori amb el funcionament de l'administració. Amb la protesta d'aquest proper dissabte també exigiran a l'ACA que sigui la primera a complir la llei i tenir les lleres dels rius en perfecte estat. Bromes a part, també han distribuït diversos flotadors que han equipat a les vaques que hi ha als prats, on teòricament s'ha de fer aquest concert d'Escalarre, suposo pel tema de les inundacions. A tot això, els hotelers del Pallars valoren la marxa del Doctor Music com una pèrdua terrible. La Diputació de Lleida defensarà les alternatives que es plantegin des del territori i garanteixen que els 200.000 euros que hi havien de destinar no s'esfumaran, perquè això són coses que passen. Són diners que es pressuposten, després no es fa l'activitat i ningú sap què ha passat amb aquells diners. Doncs de moment han dit que no, que tranquils, que no s'esfumaran. Obrim la crònica judicial i és que condemnen a 3 anys de presó la cangur de la nena de 6 anys que va patir abusos per part d'un octogenari a Bellvís.
Sí, te'n recordaràs, Ricard, que fa unes setmanes escoltàvem la declaració de la cangur que afirmava que ella veia normal el que feia l'octogenari i que, per tant, ho permetia. Doncs bé, ahir l'Audiència de Lleida la va condemnar a 3 anys de presó acusada de cooperadora necessària en un delicte contra l'abús sexual. La sala considera aprovat que l'acusada, almenys en 3 ocasions a començament del 2015 i de manera pactada amb l'octogenari, va dur la menor a qui cuidava la terrassa d'un bar on estava l'home i la va deixar amb ell. Recordem que l'octogenari no ha estat jutjat perquè la seva demència el fa inimputable.
En fi, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Saps que a Lleida tenim un velòdrom. Segurament ho recordes perquè de petit o de jove te n'han parlat o hi vas anar. Però segurament, i tot i que siguis aficionat al ciclisme, no hi hauràs anat perquè està perillós. Vaja, és perillós, molt perillós. Doncs bé, la Paeria procedirà properament al tancament perimetral del recinte i estudia la pavimentació de la pista, reforma reclamada pels ciclistes per minimitzar els riscos de lesions pel seu gran deteriorament i que ja li tocava.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve el mes del circuito de viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Francia, Italia, Praga, Viena, Croacia, Polonia, Rumanía, Rusia, Inglaterra. Elige ya tu circuito y resérvalo por solo 60 euros por persona. Hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés y date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés es sujeta a aprobación. Consulta condiciones. Can do whatever I want. I'm in my zone and I'm okay alone. You know I make choices by my own. I don't give a lot of miracles. I'm in my zone and
si jo ara et dic que el tema que estàs escoltant és d'un grup consolidat de les afores de Londres, d'Anglaterra, i que ben aviat faran el salt a les llistes espanyoles, doncs de ben segur diries, escolta, tinc ganes d'escoltar la resta del treball i faries bé, pensant això. Però si jo et canvio ara... Jo ara t'ho posaré encara més fàcil. Jo ara et canvio Londres per Igualada i els hi poso nom. Mira, de moment els hi poso dos noms, el Bernat i el Víctor, que ens acompanyen. Bernat, Víctor, què tal? Bon
Hola,
dia.
Com esteu?
Bon dia. No, dic Londres, com podria haver dit Cardiff o qualsevol, perquè és en anglès, simplement, almenys aquest tema, que no és tot el treball, Però em refereixo que de vegades, si no coneixes la població, però és un poblet perdut d'Anglaterra i et venen aquí amb un tema i sona la meitat de bé que soneu vosaltres, doncs com aquest glamour. I si et diuen que són de casa, quan dic de casa vull dir que són catalans, que són de Catalunya, a vegades has de lluitar contra el... Ah, bueno, sí, vale, són d'aquí. Doncs no, anem a valorar el que tenim a casa i per això he començat així. Merci, Bernat, Víctor, benvinguts.
Moltes gràcies.
Sona molt bé aquest tema.
Merci, ens agrada pensar que sí, però bueno, tant de bo féssim tan bé com molta gent de Londres i d'altres llocs.
Bueno, també hi ha gent que ho fa molt malament. Aquest és el Randy Show, és la cançó número 3 que trobeu el seu primer treball, que porta per títol, a veure si ho pronuncio bé, Ohana.
Correcte, sí.
Ohana,
sí.
Són els JKB, que encara no te'ls havia presentat. El seu nom artístic és JKB, que és J-O-K-I-B, alta. JKB. Per cert, a internet, jkb.cat. jkb.cat, i d'allí ja teniu tots els enllaços cap a les xarxes socials, que avui en dia ja sabeu que és el que funciona, xarxes socials. Escolta, vosaltres sou joves, 20, 22, 23 anys...
Mm-hmm.
Sí?
Sí, sí,
però em dèieu que us coneixeu des dels 10 anys, uns quants.
Sí, el grup va començar als seus orígens com un joc, però en aquesta edat més o menys. Uh-huh. Érem alguns que anàvem junts a l'escola, que estàvem a l'escola de música estudiant, i vam dir, pues mira, hauríem de fer un grup, o podríem. I vam dir, vinga, pues, endavant.
Molt bé.
I això va anar creixent, no? Però bueno, aquesta essència creiem que s'ha mantingut, tot i que fa 2 anys vam dir, vale, ens ho estem passant molt bé i ens volem seguir passant molt bé i jugant, però també volem fer en sèrio. I va ser quan vam decidir començar a pensar aquest CD.
Molt bé. Avui. Per cert, que tenen en marxa un concurs no oficial, i és JKB, són 4 inicials, JOKB, que és com s'anomenen, però no m'han volgut dir què vol dir. I és més, ells ho pregunten als seus seguidors i cadascú que intenti adivinar què vol dir la J, la O, la K i la B.
Per tant, adivinar dic, o proposar.
O proposar. Per tant, a través de xarxes socials i de la plana web, jokab.cat, des d'allí doncs podeu participar i, bueno, es posa en contacte amb ells, que són magnífics. Escolta, vosaltres sou d'Igualada.
Sí.
Jo havia començat així l'entrevista, però de vegades és un hàndicap ser d'Igualada, ser de Lleida, ser de qualsevol lloc, vull dir, de Catalunya.
De fora, sí, sí. Home, realment, la veritat és que la gent que fa coses en anglès, a vegades, ni que sigui per la llengua, ja tenen molt de potencial públic, mm-hmm. No? Potser que aquí no tenim tant, però vaja. Ens agrada pensar que també té coses bones ser una mica quilòmetre zero, no? Per exemple, en els
objectius. No, per mi sí, eh?
Sí, sí, no, però a nivell de que, per exemple, bueno, això, el fet de quan vam fer els videoclips, per exemple, vam comptar amb la col·laboració de tota la gent que coneixem, l'ajuda de l'Ajuntament, que també aposta per la cultura i tal, i això també permet tenir com un contacte més directe amb la gent, no sé.
El Bernat ha fet anar la paraula videoclip i ara veureu per què ho ha fet anar, perquè és que, a més, el joc a bé... Són singulars en moltes coses, però amb aquesta també. O sigui, ells fan el primer disc, un primer disc que té 13 temes, i diuen, no, mira, saps què? Nosaltres anem a fer un videoclip per cada tema, però ho fem ja, des del principi.
Tenim prou feina.
O sigui, els grups normalment diuen, va, anem a triar un single o dos de l'àlbum i amb prou feines fem el segon videoclip. I ells van dir, no, escolta, nosaltres venem l'experiència de cada cançó complerta. És una experiència audiovisual, per entendre'ns. Hi ha una lletra que evidentment, jo sempre ho defenso, això. Cada cançó té una lletra i té un missatge i s'ha d'escoltar i s'ha d'entendre. Té la part musical, però, en el vostre cas, té un videoclip.
Uh-huh.
Escolta, com va anar això? Perquè, clar, aviam, no és fàcil fer un videoclip. Fer-n'hi 9 o 13...
Doncs ja des del principi, quan vam parlar de... Bueno, notàvem, no?, de tenim la necessitat de fer un CD i tal, des del principi, ja sigui perquè a tots ens agrada l'audiovisual, hi ha gent que està més relacionada directament, i tal, doncs ho vam veure, no? De... hem de fer una experiència audiovisual, portar la música molt més enllà del que es pugui escoltar a casa, al cotxe, on sigui. I de referents que tenim d'artistes anglesos o Estats Units i tal, vam veure que hi havia gent que feia el que és un visual àlbum, que és completar l'experiència i crear tot un relat, no? que tot tingui una continuïtat, igual que un disc té elements comuns a les lletres, sonoritats i tal, doncs el mateix en la part visual. Elements que repeteixen... En aquest cas no hi ha una narrativa contínua a tots els videoclips.
Bueno, perquè cada cançó és una història,
exacte,
correcte.
Però sí que...
Però això ho vau fer elements... en una setmana.
Sí. No, o dels 13, no videoclips, els vam rodar en 5 dies.
En 5 dies.
Sí. Això no bogeria.
O sigui, respectem el cap de setmana. Diu, no, si ho hem de fer, fem-ho de dilluns a divendres. El cap de setmana descansem.
Va venir 4 persones d'Anglaterra a gravar-lo i va ser un... Podem 5 dies, ja.
Doncs,
bueno, 7, que entre que venen i se'n van.
Bueno, sí,
5.
Sí. Molt bé, molt
I aprofitar-ho a tope. Va ser 2 setmanes de producció molt intensa. Bueno, sí, va ser mesos, però les 2 últimes a saco, i quan van venir, no dormir. No dormir.
El Joc AB estan, avui estan promocionant el disc aquí amb nosaltres, però a més tenen una altra excusa per estar a Lleida avui, i és que tenen concert, t'ho dic perquè si els vols conèixer, perquè segur que si vas al concert els podràs conèixer, si els vols veure sobre l'escenari, si vols doncs, sentir aquesta música, però al final la música en viu se sent, eh? No només s'escolta o s'observa, sinó se sent, doncs avui ho pots fer a la Boat a partir, bueno, aquesta nit, eh? No sé si és exactament a les 10, però aquesta nit a la Boat. Veniu a presentar aquest Ohana, que per cert, que això és una paraula...
De la cultura hawaiana.
Ah, sí. I què vol dir?
Que significa família, però no només la família sanguínia, diguem-ne, o de cognom, sinó també doncs, tota aquella gent amb la que comparteixes tantes hores i tantes experiències i tantes coses. I nosaltres ens vam sentir molt identificats amb aquest concepte, feia bastant que el diem entre nosaltres, així com en broma, som una Ohana. I això, quan vam pensar el disc, vam dir, ostres, doncs, realment Ohana funciona.
Escolta, vosaltres en quina música heu crescut?
Uf, de tot, una
mica. De tot. Estils molt diversos, cadascú... Hem crescut i seguim creixent.
Bueno, hem crescut i seguiu escoltant, correcte.
Escoltant música molt diferent i va ser interessant el treball de producció del disc, perquè era com tothom volia... Però a mi m'agrada més aquest estil, no sé què. I com la batalleta de posar-nos tots d'acord i que ens agrés tot...
Posa més guitarra.
Ha quedat un popurri d'estils que crec que és el que ens identifica, també.
Bueno, pues és una excusa més per anar a veure'ls avui, ja. Perquè al final... Aquí a l'entrevista dic, què voleu, que parlem tema per tema de quin estil és? No, us ho poso més fàcil. Aquesta nit, a la Boat, els aneu a veure i allí doncs, acabareu vivint aquesta proposta. Escolta, sobre l'escenari, a part de la música, porteu elements audiovisuals, també?
Vam estar-ho mirant, el que passa és que a nivell tècnic era molt complicat.
És complicat, eh? Sí. Però hi ha l'aspiració de poder arribar a fer-ho, això?
Sí, també és veritat que gent que ho ha provat o que tal ens han dit que s'ha de fer molt, molt bé perquè si no a vegades distreu més el públic no, de la part musical i,
correcte.
I això, però sí, ens agradaria
i a poder-ho fer algun dia. També vam voler diferenciar l'experiència del visual àlbum, que te'l pots escoltar al cotxe, el pots veure a YouTube, i l'experiència d'anar a un concert nostre. Vull dir, experiències totalment diferents i al concert sí que anem a fer festa, que la gent balli, s'ho passi molt bé i que gaudeixi.
Doncs jocab.cat, allí teniu l'accés a la plana web i suposo que des d'allí podem veure els videoclips. Els que hi ha publicats, però els que no és que estan al forn, s'estan acabant de cuinar i a poc a poc els aniran penjant. I ja podeu doncs, escoltar aquest primer treball, Ohana. Vosaltres ja havíeu fet una maqueta... Però aquest és el primer treball. Escolta, com va anar el tema de l'enregistrament del disc?
Bé, va ser una experiència també intensa.
És que, clar, vosaltres aneu d'experiència en experiència, porteu un any interessant.
És el que ens manté vius.
Sí, ha sigut molt...
Això, a més, heu tingut col·laboracions, de La Pegatina, de Coers, de Blue May... és interessant, que amb un primer disc et col·labori gent.
Sí, estem molt agraïts a la gent que ha volgut participar, perquè a més són gent que tenim com a referents, per exemple, La Pegatina, han sigut sempre, hem crescut amb ells, no?, que comentaves abans. De fet, la Pegatina ja fa un temps que ens ajuden amb diverses coses. Són un grup que, malgrat que estiguin a primera fila, no s'ho tenen com gens cregut i ajuden amb els projectes que consideren que estan pujant i que la gent hi posa ganes i això. En aquest sentit, ens han donat un cop de mà, no només amb la col·laboració, sinó amb altres coses, altres aspectes del CD, no?, abans d'això. Uh-huh. I, de fet, l'anècdota és aquesta, que un cop van saber que estàvem gravant un CD, abans d'haver sentit res, ells mateixos, bueno, el Rubén ens va obrir, sí, i ens va dir, ei, doncs, guardem un lloc, que vull venir. I mira, a partir d'aquí, pues, va venir.
A més, els Coers són de Lleida.
Això t'anava a dir, sí.
Els Coers també... Com us coneixeu?
Doncs no us coneixeu.
Ah, no us coneixeu.
Aquesta història és el contrari, veus? Vam escoltar aquesta cançó i vam dir, aquí quedaria molt bé la veu del Kelly de Coers. I no el coneixíem i li vam dir, mira, escolta, estem fent aquesta cançó, pensem que t'encaixaria, què tal? I el tio se la va escoltar i li va agradar i es va animar de seguida, va dir, sí, tinc ganes de venir. Es va venir també el dia del videoclip i, bueno, és un... Mm-hmm. Bueno, també estem molt agraïts i és molt bon tio.
Escolteu, estem escoltant ara Wild Eye. És el primer que trobareu a l'àlbum, a l'Ohana, és la proposta musical dels Jocabé. Avui, ja, a la Boat aquesta nit, els podeu anar a veure, us recomano que els aneu a veure. I escolta, jo sé que n'hem escoltat dos, però us demano que me'n trieu una altra i marxem amb aquesta. Que és sempre, ja ho sé, que és molt difícil, això, però...
Lemon Engine, doncs.
Lemon Engine. Doncs va, que marxem amb aquesta. Sempre en lloc de cada vespre. Bernat, tu ets el que toca els teclats.
Correcte.
I Víctor, tu ets el del baix.
Exacte.
Molt bé, sou 8, eh?
Evidentment,
avui tenen concert aquesta nit i de promo, doncs, us heu hagut de repartir la feina. Avui hem estat amb el Bernat i amb el Víctor, són part del grup del Jocabé. Ens arriben des d'Igualada. Els trobeu a les xarxes socials i a internet jocabé.cat. I aquesta nit a la Boat, aquesta nit, el Ohana sobre l'escenari. Bernat, Víctor, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres i que vagi
gràcies
tot molt
a
bé.
Vosaltres.
A vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I d'això ja n'havíem parlat avui al principi del programa i ja sabeu que vam iniciar un seguit d'entrevistes amb la Universitat de Lleida, amb l'excusa de que doncs, hi ha unes quantes facultats que han renovat la persona que hi ha al capdavant. I amb aquesta excusa, doncs, el que fem és aprofundir una mica més, evidentment, amb la vida d'aquesta nova persona, però també doncs, conèixer cosetes, intríngulis de dins de la Universitat de Lleida. Avui està amb nosaltres l'Eduard Cristóbal, que és el nou degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Eduard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, primer de tot, enhorabona.
Gràcies.
Mira, a la gent que ha passat ja per aquí de la universitat sempre li pregunto el mateix. Et vas presentar o tu ho has trobat?
Bé, la veritat és que sí que ja tenia pensat presentar-me, però al final vaig ser anomenat pel Consell de Govern, pel rector.
Mm-hmm. O sigui, no va haver candidat, per entendre'ns.
En principi no va haver candidat.
Molt bé. Eduard, escolta, tu vas prendre possessió fa pocs dies, per entendre'ns, mm-hmm. un parell de setmanes, dos, tres setmanes. Què tal?
Home, la veritat és que estic, bueno, realment atabalat. Vull dir, és una responsabilitat... però també és un gran reconeixement i hem d'estar a l'alçada.
Eduard, tu ets professor de la Universitat de Lleida des de quan?
Pues mira, des de l'any 95, ja ha plogut.
L'any 95?
Sí.
Per tant, no t'és estrany la Universitat de Lleida, és a dir, no. Coneixes el seu funcionament, la seva expansió, la seva trajectòria.
Efectivament, a més, he estat realment implicat amb la universitat i amb la gestió. He estat des de vicedegà, director de departament, coordinador de titulació... Vull dir, bueno, he estat director fins ara i ara ocuparé el càrrec de degà.
De què donaves classes?
Molt bé.
Bueno, donaves o dones?
No, dono. Vull dir, no, això no s'acaba. Jo sóc de l'àrea de comercialització i investigació de mercats, l'àrea de màrqueting del Departament d'Administració d'Empreses.
Uh-huh. Jo recordo la facultat de... Abans era... Bueno, no, sempre, no sé si sempre ha sigut dret, economia i turisme, o turisme abans anava per separat i era dret i economia.
Sí, la veritat és que ha anat evolucionant, realment. Com va començar sent la facultat de dret, se va incorporar el tema d'economia, els estudis d'ADE, d'administració d'empreses, bueno, empresarials en aquella època, sí. I després es va incorporar a turisme. Turisme abans era una titulació que es feia en un centre escrit. El centre escrit no va poder continuar oferint aquests estudis i el va absorbir la facultat. Veritat,
que estaven a la zona de Capont, també.
Efectivament.
Molt bé. Eduard, la Facultat de Dret, Economia i Turisme, quins estudis hi trobem a hores d'ara?
Bé, aquesta és molt bona pregunta, perquè tal com comentaves abans, vull dir, ha anat evolucionant bastant el que és l'oferta de titulacions i ara tenim una oferta molt, molt completa i molt interessant, perquè a més de fer la titulació, el grau en ADE, en Administració i Direcció d'Empreses, el grau en Turisme i el grau en Dret, que són graus prou importants, oferim dobles graus, que és un producte o uns ensenyaments molt, molt interessants, amb molt bones sortides, que són els dobles graus en ADE i Turisme, en ADE i Dret i Enginyeria Informàtica i ADE. A més d'això, tal com he comentat fins i tot abans, el tema de no només oferim graus, sinó també oferim màsters. Estem oferint ara una oferta de 7 màsters, podem oferir 7 màsters, màsters tan diversos com màster universitari en sistema de justícia penal, d'advocacia, gestió administrativa, d'estudis de gènere... un màster en comptabilitat, auditoria i control de gestió, i l'últim màster que hem tirat endavant és el màster universitari en màrqueting de mitjans socials. Mm-hmm. Una oferta de màsters, penso que molt completa i molt interessant per l'estudiantat d'aquí de Lleida.
Eduard, m'ha cridat l'atenció aquest doble grau amb ADE i enginyeria informàtica.
Sí, la veritat és
que... A priori sembla que no, però si ho penses bé... normalment, sempre tenim aquesta idea de que l'informàtic ha de ser un emprenedor, que s'ha de començar a muntar la seva empresa... no està mal pensat aquest doble grau.
No, per a res. A més, té una gran demanda, fins i tot de gent que vol impartir aquest màster, i sobretot una gran demanda per part del teixit empresarial d'aquí de Lleida. Pensar que no només és que hagi de tenir aquest perfil d'emprenedor, sinó que moltes vegades ha de treballar per empreses i ha d'entendre també aquest llenguatge, aquests objectius que li encomana l'empresa a l'enginyer informàtic.
Clar, a part de programador, només que tingui una mica de tasques d'administració de l'empresa o de cap de departament, doncs el tema de ADE no són uns coneixements que li sobrin.
Efectivament.
Al contrari, curiosa. Ho dic perquè aquest és un exemple de vegades diem, jo el primer, i sé que quan ho dic generalitzo i generalitza, com a norma està mal fet, perquè poses a tothom al mateix sac i no. Però jo sóc dels que diu que la universitat va... massa lenta en evolució respecte a la societat. Jo vaig estudiar l'enginyeria informàtica i, clar, sí que és veritat que aquest camp és tan ràpid que la universitat moltes vegades no li dona temps a posar-se el dia. Però aquesta doble titulació d'ADE i enginyeria informàtica, doncs és un contraexemple, per entendre'ns. És un exemple de que sí que esteu a la white, sí que mireu, caram, això té demanda. Mm-hmm. I ja ho heu articulat.
A més, pensa que és l'única universitat catalana que l'ofereix, vull dir que estem allà, i no només amb aquests estudis, per exemple, quan nosaltres vam dissenyar la titulació de turisme, és un grau en turisme enfocat també a lo que són les noves tecnologies, les TIC, perquè també és un element molt important, que és el sector turístic. És un grau en turisme, un grau en direcció d'empreses turístiques amb un entorn, diguéssim, tecnològic.
Parlem d'Igualada, perquè no sé si anomenar-lo així, el campus d'Igualada o la zona d'Igualada, ja sabem que fa un temps la Universitat de Lleida en va assumir la gestió i a poc, perquè clar, això tampoc es pot fer d'un dia per l'altre, però a poc les diferents facultats de la Universitat de Lleida comencen a oferir alguna història allí pròpia, a part del que ja hi havia allí. La vostra facultat, la de Dret, Economia i Turisme, properament fareu alguna cosa a Igualada?
Efectivament, la veritat està molt en les beceroles, però tenim projectat o tenim l'encàrrec, diguéssim, d'oferir un grau en ADE també a Igualada, i amb un fort contingut d'assignatures en anglès.
Eduard, parlem de pràctiques, perquè aquí sí crec que tenim una singularitat. Vosaltres sou l'única
universitat de tot l'estat,
que té les pràctiques com a obligatòries.
Efectivament, jo penso que és un element distintiu, a més un gran avantatge, un valor afegit que donem a l'estudiantat. És l'única universitat de l'estat espanyol que és obligatori fer pràctiques en totes les seves titulacions. A més, la nostra facultat també té un gran impacte, una gran relació amb el que és l'entorn, i tenim, són de les facultats que més tenim alumnes en pràctiques fent el seu desenvolupament amb el teixit d'aquí de Lleida. Mira, estava mirant els números, tenim quasi bé 370 alumnes a la facultat, només a la nostra facultat, fent pràctiques a fora, tant curriculars com extracurriculars.
A més, el tema de les pràctiques és el que uneix allò que dèiem abans, de que, bueno, sembla que la universitat va per un camí i el món professional va per l'altre. Doncs les pràctiques és on acabem unint aquests mons.
Home, i tant. A més, tenim molt bona relació amb diferents associacions i col·legis, diguéssim, de l'entorn, i també ens ajuden a tirar endavant aquestes pràctiques, igual que amb el teixit empresarial. Jo penso que és clau, perquè a més, així també, com comentaves tu, Ricard, el tema de saber quines són les necessitats, què és la inquietud, què és el que es mou en el teixit empresarial, i l'estudiant, no ens oblidem, li dona un plus, un valor, el tema de dir, no només tinc el contingut teòric i estic preparat per sortir al món empresarial o al món laboral, no. Té, a més, aquestes pràctiques. I pensa que molta gent que fa pràctiques després se queda a treballar a l'empresa.
Clar, això és una possibilitat que avui en dia no s'ha de menysprear ni molt menys. Eduard, escolta, tornant amb el teu nou paper de degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, és un mandat de 3 anys. Suposo que l'equip que t'acompanya és un equip que més o menys te l'has confeccionat tu i has convidat a gent que tu coneixes. Suposo tot això amb un objectiu. Quins objectius t'has marcat en aquests 3 anys?
Molt bé. La veritat és que tens raó. És un mandat de 3 anys, se pot renovar una vegada, no? Ja saps, el màxim de 2 mandatos. L'equip que tinc, jo estic molt content de l'equip que hem lograt formar. És un equip, la veritat, molt, molt transversal, de totes les titulacions, de diferents àrees, gent també jove, gent amb més veterania, una combinació molt bona. Jo penso que podem tirar endavant, diguéssim, els nostres objectius estratègics. I aquests objectius, tal com comentes tu, Ricard, sobretot estan relacionats amb el tema de donar-li més... en el fons és potenciar la imatge, el prestigi de la facultat, diguéssim, l'entorn, a través de què? A través de potenciar aquesta relació amb diferents associacions, empreses, organismes del voltant. Una de les coses molt importants que nosaltres volem fer és el tema de la internacionalització, el tema de potenciar la docència en anglès, potenciar més encara la mobilitat, el tema de potenciar fins i tot dobles titulacions a universitat estrangera. Ara, per exemple, a partir del curs que ve tenim un acord amb una universitat de Finlàndia, la Universitat de Novia, en el qual farem, la gent que vulgui podrà fer una estada a Finlàndia i tindrà un doble grau per a la Universitat de Lleida i per a aquesta universitat finlandesa. Anem per aquest camí. A més, mira, una cosa que també té interès és el tema de que sigui una facultat molt inclusiva. També, vull dir, volem tocar aquest tema de que la Facultat de Economia i Turisme estigui al capdavant de la defensa o l'articulació de valors d'igualtat de gènere, de justícia social, de solidaritat. És que sigui un centre pioner en desenvolupar polítiques inclusives dins de la universitat i solidàries amb l'entorn, no? Per això tenim diverses iniciatives, com per exemple el tema de metodologia APS, d'aprenentatge i servei, que fem per exemple el tema de treballs finals de grau amb entitats sense ànim de lucre per desenvolupar certes iniciatives que ells volen fer. Vull dir, coses d'aquesta mena és el que nosaltres també volem potenciar.
Vosaltres esteu al campus de Capon. Un campus de Capon que és relativament modern, relativament nou, que encara s'està ampliant, que encara està creixent. Però et volia preguntar on esteu? Esteu bé? O s'ha quedat petit ja?
Bueno, a veure, ja saps que com a, diguéssim, gestor o degà, jo sempre me queixaré, no? Sempre dius, ostres, què volem? Volem però, no, que el nostre professorat, el nostre alumnat encara estigui millor, no? A veure, estem molt contents que, tal com comentes tu, el centre relativament recent està molt ben preparat, però, clar, necessitem espais, és veritat. Ara mateix està dissenyat, està a punt de, diguéssim, d'inaugurar-se un nou aulari a lo que és el campus de Cap Pont. La qual cosa ens donarà més possibilitats per fer pues, seminaris més petits, classes més grans, i també necessitem espais per professorat, no? Perquè també el professorat
s'ha movent,
se va augmentant, ve gent de fora, tenim becaris, tenim estudiants de doctorat, necessitem espais per tothom. Però, bueno, això són coses que de mica en mica anirem pues, parlant amb l'equip rectoral que hi hagi i anirem fent.
Has encetat una faceta que no en parlarem avui, però que és veritat i que hem de tenir en compte, i és el professor de la universitat és un treballador que no dedica el 100% del seu temps a la docència, sinó que té una part del temps dedicat a la investigació i a l'aprofundiment i a aprendre més. I, per tant, per això es necessita lloc. I jo que la universitat creixi en edificis i creixi en instal·lacions, vaja, vull dir, no són uns metres quadrats que trobo perduts, ni molt menys, al contrari. Com més gran sigui, més tasques es poden desenvolupar, més investigacions es poden dur a terme i més coses diferents es poden fer, perquè al final es tracta de... Jo abans ho recordàvem amb l'Eduard, fa 20 anys, doncs la universitat eren 10 carreres, és un dia, ara és un nombre a l'atzar, però era molt fàcil, eren 10 carreres concretes, i ja està. Clar, avui en dia la societat ha evolucionat també i els coneixements, que quedar-nos amb allò tan estancat no podia ser, i per tant apareixen el tema de graus, que és una base, i a partir d'aquí els postgraus, els màsters, les dobles titulacions i tot això que comença a barrejar-ho tot i comença a complicar-ho des del punt de vista doncs, de tenir professors, de tenir espais... recursos, etcètera, etcètera, etcètera. I això és, hores d'ara, doncs, a l'Eduard, com a nou degà, també una de les tasques que li toca fer. És a dir, escolta, de què disposem, fins on podem arribar, on volem arribar i què necessito per arribar allí,
Exacte, Ricard.
Això són tasques noves,
No, la veritat és que t'agraeixo molt aquestes paraules perquè tens tota la raó del món. La tasca del professor universitari no només és donar classes, que potser és el que més es veu o el que més veu l'estudiant, no? Hi ha una tasca de gestió, per exemple, el que estic ocupant, bueno, molta gent a la universitat, no només jo i el meu equip, que també hi ha molts més càrrecs, però també és el tema de la recerca i és molt important. I, per exemple, una de les línies també estratègiques de la facultat és intentar potenciar aquest element de recerca, que és una mena també de transferència de tecnologia o transferència de coneixement amb l'entorn i amb l'estudiantat, no? Un professor que investiga és un professor també que pot transmetre més coneixements o coneixements més aplicats a lo que és la seva docència. I penso que en els últims anys s'ha fet una molt bona feina i ha augmentat molt el nostre pes, i fins i tot la Universitat de Lleida, recordo que els últims rànquings estaven la setena, no?, de tot el panorama espanyol, que per la dimensió i el tamany que té, penso que és un molt bon resultat.
Crec que ens hem de felicitar. Doncs escolteu, que avui hem conegut una mica més la Universitat de Lleida, concretament la Facultat de Dret, Economia i Turisme, coneixent a l'Eduard Cristóbal, que serà doncs, el cap pensant, el cap visible durant els propers, com a mínim, 3 anys, perquè és el nou degà. Eduard, com t'he dit al principi, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres i per compartir doncs, aquestes coses més internes, i que vagi molt bé.
Pues moltíssimes gràcies, t'agraeixo molt la invitació i t'agraeixo molt la possibilitat de poder transmetre o de donar a conèixer a la gent el que nosaltres fem.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors.
I amb el Joan Bellmunt, cada dia, camí cap a la una, el que fem és obrir la finestra dels records. Que bon ens porta avui?
Pues mira, avui parlarem també, l'altre dia vam parlar del CaixaBank,
sí.
I avui parlarem també d'una tradició vora de la Llar de Foc. Perquè diu la dita, pel febrer un dia dolent i l'altre també.
Ai.
Però això també, el març, que som... Març, marçot, mata la vella
sí,
i la jove
sí.
si pot.
No, el febrer març, i el març...
Exacte, són mesos dolents. I per a fer passar el fred, res millor que una bona llar de foc. Doncs bé, aquelles llars de foc d'abans, on la família s'aplegava nit rere nit, i on la paraula, conta'm, que ja ho vam dir, deien els menuts, els padrins, feia que els avis anessin contant aquelles històries, fets o llegendes, que ells van viure de joves o van sentir explicant la seva infància i que ara, llindar del traspàs per bellesa, contaven als nets, iniciant-los i fent-los avinent aquell llegat cultural popular que s'ha passat de generació en generació, i de manera oral, sempre oral, a redós de les flames vivificadores d'una llar al voltant de la qual s'aplegaven tots els membres de la família. En algun lloc de la paret hi havia clavada una taula d'un sol peu, que es desplegava a l'hora dels àpats i que una vegada havia complert la seva missió es tornava a penjar per deixar més espai lliure per als treballs que s'acostumaven a fer a la vora de la llar de foc. I penjats de la xemeneia hi havia els clemàstecs, amb l'eterna olla o perol, l'una per a l'escudella diària de l'alimentació pagesa i l'altra per al farnat dels porcs i les gallines. I en algun indret, el fumeral de la teiera, negre de tan usat. Els bancs, cara a cara, amb l'espai suficient entre els uns i els altres per posar-hi els grans cistells de mongetes, per esgranar, o els coves de blat de moro, dit panís també, per esclofollar. Així, després de sopar, s'ocupava el temps en aquells treballs manuals mentre la conversa amenitzava la vetllada. Aquesta és un altre record que avui hem volgut fer sobre el banc, la taula, a la vora de la llar de foc. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que el març comença com una cordera i acaba com una fera, és a dir, indica que és un mes molt variable. A vegades pots trobar dies de bo, però dies molt dolents.
Home, no en va, és el mes de canvi d'estació, també.
Exacte.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals horàries i arriba la nieve en la copa.